Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Es creu que si un 50% de la població la portés als espais públics, es reduiria aquesta tassa de contagiositat que nosaltres mirem amb un paràmetre que és la RO, que és quanta gent es pot contagiar una persona infectada, es baixaria per sota de 1, solo com que la meitat de la gent la portés, amb la qual si baixem la contagiositat per sota de 1, estaríem controlant l'epidèmia. De fet, és el que s'ha fet i el que ha funcionat.
És Judit Villar, doctora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Aquest matí explicava de manera molt gràfica a la xarxa la importància de la mascareta, que des d'avui és obligatòria a tot l'espai públic, encara que es pugui garantir el metre i mig de distància de seguretat. La norma és per a tots els majors de 6 anys i incomplir-la pot suposar una multa de fins a 100 euros. És dijous 9 de juliol de 2020. Repassem altres titulars de la jornada, com aquest augment de nous casos de Covid a Catalunya. Salut acaba d'informar de 482 nous contagis les últimes 24 hores. Això és el doble que ahir. També de 5 morts, Anna Ruiz.
46 dels nous casos són del Segrià, on de moment no han augmentat els 15 brots actius. A Barcelona, on hi ha la meitat dels nous diagnòstics, el casal del Club de Polo s'ha tancat per un brot que afecta 3 monitors i 9 treballadors dels restaurants.
Els ajuntaments demanen beneficiar-se de la recaptació de les multes de Mossos i policia local per saltar-se el confinament.
Les cobrarà íntegrament el govern. Des de la xarxa, l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha explicat que en el seu cas parlen d'uns 700.000 euros en sancions i que dues de cada tres les ha posat la policia municipal.
El Mobile oficialitza la continuïtat a Barcelona fins al 2024 com a mínim.
Ho ha fet el patronat de la Fundació del Mobile. El conseller general assegura que l'edició de l'any vinent està garantida la primera setmana de març o més endavant.
I el Col·legi d'Economistes de Catalunya no preveu una recuperació econòmica fins a finals del 2022 o començaments del 2023.
Asseguren que la incertesa és màxima i situen la caiguda de l'economia catalana en un 7% aquest any.
En esports, el president de l'Espanyol, Chen Yangseng, es fa responsable i es disculpa pel descens de l'equip a segona.
Assegura que treballaran per tornar a primera el més aviat possible. Els periquitos van caure ahir matemàticament de categoria després de perdre el Camp Nou per 1-0.
I fem un cop d'ull també a una altra informació important, que és el temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer-lo. Estel Figueres, què ens expliques? Bon dia.
Hola, el dijous tenim aquests núvols mitjans i alts que ja ens deixen el cel entaranyirat a molts punts del territori. Són més compactes els núvols a l'extrem sud, on ja s'estan donant precipitacions disperses. De fet, puntualment aquestes quatre gotes poden acompanyades de fang. Per altra banda, a la tarda creixeran nuvolades amb força a punts del Pirineu i Prepirineu, que seran a ruixats i xàfecs puntualment acompanyats de tempesta, calamars i fins i tot intensitat forta. També podran arribar de manera més feble i dispersa a d'altres punts de la depressió central. Per altra banda, tot això vindrà acompanyat per un ambient càlid que farà pujar la temperatura per sobre els 36 graus a punts del Pla de Lleida o també de la Vall de l'Ebre o també voltar els 30 graus amb una xafogó marcada a punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Belldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, el primer dia de mascaretes obligatòries a tot l'espai públic, fins i tot quan es pot garantir el metre i mig de distància de seguretat. La norma apela a tots els ciutadans majors de 6 anys, amb excepció d'aquells que tenen problemes respiratoris. El text que ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat no concreta les excepcions, però sabem, pel que ha anat explicant la consellera Alba Vergés les últimes 48 hores, que es permet no portar-ne quan es fa esport o a la platja. Vegem com ha anat aquest primer dia de mascareta obligatòria. Ho fem connectant amb els companys de la Ràdio Municipal de Terrassa. Marta Mainé, bon dia, com ha anat per aquí?
Bon dia. La majoria segueix la norma i veu amb bons ulls que es prenguin mesures més estrictes per combatre la malaltia, però sobretot per acabar amb la inconsciència de molts ciutadans. Per a moltes persones, la multa de 100 euros és el millor remei.
Sí, en realitat és perquè no es contagi la gent, ja està bé. Sí, aquesta és la realitat. Perquè ja tenim tanta informació que a vegades dubtes de tot, no?
Si hagués important no calia que ho prohibissin. Jo penso que és normal que es tingui que portar a punt. Esclar, dius, quina part no has entès? L'has de portar o no? Bueno, encara en veig, eh? Vull dir que la porten a la barbeta o estan corrent i com que fan esport, representa, poden tirar el que tinguin que tirar més lliurement, o sigui, no ho entenc.
I es veu que la gent que no ho ha passat no sap el problema que n'hi ha. Jo penso que està molt bé.
La detecció de diversos brots i l'increment de nous casos corresponents a persones asimptomàtiques ha obligat la Generalitat a reforçar les condicions d'ús de les mesures de protecció i específicament l'ús de la mascareta. Amb aquesta previsió més restrictiva es pretén minimitzar el risc de transmissió comunitària del virus.
Gràcies, Marta, des de Terrassa, i atenció amb aquesta obligació de les mascaretes que pot arribar a ajudar força, si més no, així ho ha dit en declaracions a la xarxa la doctora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, Judit Villar. Parla d'una profilaxi bàsica per evitar contagis.
Es creu que si un 50% de la població la portés a espais públics, es reduiria aquesta tassa de contagiositat que nosaltres mirem amb un paràmetre que és la RO, que és quanta gent es pot contagiar una persona infectada, es baixaria per sota de 1, solo com que la meitat de la gent la portés, amb la qual si baixem la contagiositat per sota de 1, estaríem controlant l'epidèmia. De fet, és el que s'ha fet i el que ha funcionat.
La sanció prevista per no portar aquesta mascareta obligatòria a l'espai públic és de 100 euros. La poden imposar tant els Mossos d'Esquadra com les policies locals, com ja passava amb els qui s'assaltaven al confinament. Per això alguns ajuntaments demanen anar a mitges amb els ingressos d'aquestes multes, que, llevat del cas de Barcelona, recapta només el govern.
I una d'aquestes peticions la fa l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret. Són declaracions a la xarxa.
No hi ha aquesta voluntat de recaptatia, però sí que pot ser una via d'ingressos importants, perquè sí que és veritat que els ajuntaments en general estem dedicant moltíssims recursos que no estaven previstos a contenir els impactes negatius de la Covid a les nostres ciutats, des d'una perspectiva social i econòmica especialment.
A Sant Boi la policia local va posar 1.295 sancions durant el confinament i els Mossos 700 més. En euros suposarien uns 700.000 euros.
Deixem les multes i parlem de dades mèdiques d'aquests nous diagnòstics que hi ha hagut les últimes hores. Són gairebé 500 a tot Catalunya, segons acaba d'informar el Departament de Salut. Això és el doble que ahir.
Concretament són 482 nous contagis les últimes 24 hores, també 5 nou morts. 46 dels nous casos són del Segrià, on de moment no han augmentat els 15 brots actius. La meitat dels casos nous són de la ciutat de Barcelona. A la capital se n'han detectat 212. Aquest matí s'ha tancat el casal del Club de Polo, s'ha tancat per un brot que afecta 3 monitors i 9 treballadors dels restaurants. Això mentre a Cassà de la Selva un nen del casal del Club de Tenis ha donat positiu. Allà s'han aïllat una dotzena de persones, tots membres del grup de convivència de l'infant, però no s'ha tancat la instal·lació. Hi ha dos brots més, a Xerta i Camarles, al Baix Ebre, amb origen del claustre de professors de l'Institut del Perelló, i un altre a Tarragona, amb 5 positius en una mateixa família.
Doncs anem tot seguit al Segrià per veure com evoluciona allà la contenció del virus. Recordem que aquesta comarca està confinada perimetralment des de dissabte. Connectem amb els companys d'Uaull de Ràdio Pere Gilar. Bon dia, quina és l'última hora sobre el terreny?
Bon dia, Anna. Les persones ingressades per Covid-19 als hospitals de la regió sanitària de Lleida s'han elevat aquest dijous a 82, 8 més que ahir. La majoria es concentren a l'Hospital Arnau de Vilanova, que ja té plena la primera planta, i a la segona només hi queden lliures la meitat dels llits. La delegada de Comissions Obreres a l'hospital, Amparo Lorent, ha assegurat aquest matí a la xarxa que els preocupa la manca de personal.
Falta personal. Això sí que és preocupant, perquè imagina't que no podem obrir una ala per no tenir personal. Evidentment que vinguin, el que sí que demanem des de Comissions Obreres, que vinguin amb bones condicions laborals i bona contractació, que no se'ns utilitzi, perquè l'última brot, bueno, el brot que vam tenir, que va acabar el juny ara, va donar la sensació de que nos necessiten i nos utilitzen.
Paral·lelament, fora de l'hospital, creix la indignació pel confinament perimetral de la comarca. Aquest vespre, la plataforma del casc històric Som Veïns ha convocat una manifestació arran dels rumors que apunten al confinament domiciliari del Segrià. Serà a les 8 a Plaça Catalunya.
Gràcies, Pere, des d'UNFM. Encara un apunt que afecta l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida és l'anunci de Salut de construir 5 nous equipaments sanitaris per atendre pacients de coronavirus. Serà al costat d'hospitals i un d'ells és el de Lleida, però també hi ha els germans Trias i Pujol de Badalona. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona tenen més detalls d'aquest projecte. Susana Soldado, bon dia, ens situes una mica més, si us plau.
L'objectiu dels equipaments és fer front a possibles rebrots de l'epidèmia de la Covid-19 de cara a la tardor. El futur edifici de Badalona, de 4.000 metres quadrats, permet ampliar a 66 el nombre de llits de malalts crítics, 22 dels quals seran estructurals. La resta estaran disponibles per obrir-los en cas de necessitat. Durant el brot de la primavera, l'hospital habilita un espai de l'Institut Català d'Oncologia per ampliar de forma provisional el parc de crítics. D'aquesta manera, aquest espai recuperarà l'atenció oncològica. Les obres del nou edifici començaran la segona quinzena del mes de juliol. Es construirà el pati de serveis entre l'heliport i les urgències, un punt estratègic, segons informa l'hospital, ja que connecta la tercera planta del nou mòdul amb l'UCI dels Germans Trias, facilitant així els fluxos de treball. El de Germans Trias serà el segon mòdul que es construirà al voltant del centre hospitalari de Badalona. Des del mes d'abril s'hi ha aixecat un hospital modular a l'aparcament de les urgències de maternal amb capacitat per a 200 llits d'hospitalització convencional. Una obra que ja està finalitzada però que només entrarà en funcionament si apareix algun rebrot a la zona d'influència dels Germans Trias.
Gràcies, Susana, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I tornem encara un moment a la regió sanitària lleidatana. Fem una parada a Tàrrega. L'alcaldessa feia avui una crida a no baixar la guàrdia. Recordeu que fa un parell de dies us vam informar que hi havien detectat un cas en un casal d'estiu. Doncs bé, sembla que està tot controlat. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Des de la cooperativa Lleure Qualia del grup Alba de Tàrrega han informat aquest matí que els 8 monitors del casal Estiu Esport de Tàrrega han donat negatiu a les proves que es van sotmetre serològiques de Covid-19. Com vam explicar, la setmana passada una de les monitores va tenir símptomes i al fer-se les proves va sortir positiu. Tot i així, per prevenció, Lleure Qualia va decidir fer testos serològics a la resta dels 8 monitors del casal i avui s'han sabut els resultats, que han donat negatiu. Hem parlat amb el director de Qualia, Lluís Nadal.
El monitoratge, tot i això, vam, per prevenció, vam voler fer unes proves serològiques a tot l'equip, també per una mica la tranquil·litat de les famílies, tranquil·litat de les treballadores i nostre. Ja podem dir que ha sortit tothom negatiu, de tot el personal que del casal d'estiu esport.
Des de Qualia s'ha assegurat que es continuaran seguint amb el màxim rigor totes les mesures de seguretat i prevenció per tal de continuar oferint un lleure segur i de qualitat pels joves i infants.
Crònica de Ràdio Tàrrega, gràcies, Aleix. Més coses. Aquest dijous ens hem d'ocupar també del ple que segueix al Parlament de Catalunya, avui amb el debat de diverses mocions relacionades amb la Covid-19. N'ha estat pendent tot el matí el Jordi Casino. Jordi, què ens en destaques? Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs sí, prop de 5 hores de debat de mocions, la majoria, com deia, centrades en com millorar les polítiques per fer front a la Covid-19 en matèria sanitària o en matèria d'habitatge o de suport també al món local. Els partits de l'oposició han criticat la gestió i reclamat més recursos a l'executiu català i els partits de govern han reclamat més diners a la Moncloa. Escolteu la diputada dels Comuns, Marta Ribas, la socialista Assumpta Escarp i la republicana Gemma Espigares.
Si la mascareta ajuda, benvinguda sigui, però la mascareta no tapa el desgovern. La mascareta ni tapa la manca de rastrejadors, ni tapa la manca de secretari de Salut Pública, ni tapa la manca d'inspecció de treball, ni tapa la manca de coordinació entre els dos socis de govern.
S'ha confinat després de negar-ho per 3 vegades. També l'endemà que la consellera anunciés ahir que es crea la unitat de seguiment de la Covid, que a mi em va generar una certa confusió, perquè no sé si només és pel Segrià, si és en general, i tampoc acabo d'entendre què hem fet durant aquests 5 mesos.
No hagués estat el mateix si haguéssim tingut un sistema universal i amb un sistema públic fort. Malgrat això, malgrat el sistema heredat, la resposta ha estat de reorganitzar l'atenció primària i hospitalària de dalt a baix, de multiplicar els llits.
La Cambra Catalana també ha debatut una moció sobre el balanç i les perspectives per l'autogovern després de l'estat d'alarma. Junts per Catalunya ha demanat reprendre el camí cap a la independència i Esquerra a la taula de diàleg enmig de les crítiques de Ciutadans, el PSC i el Partit Popular.
Gràcies, Jordi. Més coses, com us dèiem en titulars. Avui s'ha oficialitzat la continuïtat del Mobile World Congress a Barcelona fins al 2024 com a mínim. Ho ha fet el patronat de la Fundació Mobile World Capital després de les últimes entrevistes del conseller general del GSMA, on ha assegurat que l'edició de l'any vinent està garantida la primera setmana de març o més endavant. Seguint el patronat hi teníem la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, com ha anat? Bon dia.
Bon dia. Amb la signatura d'avui, el Mobile World Congress ja és al sac i ben lligat i per un període superior fins al 2024, com dèieu. Els organitzadors ja treballen en l'edició del 2021, que, com ha dit el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, tindrà un format híbrid.
Serà un model, un nou model de congrés on segurament podrem dir que hi tenim més assistents que mai, perquè també combinarà l'element telemàtic en una nova forma d'entendre el que ha de ser un congrés d'aquesta magnitud.
L'alcaldessa de Colau ha insistit en la bona notícia per la ciutat de Barcelona. Una ciutat ha dit que ha de ser clau en la recuperació econòmica.
Barcelona, estic convençuda, seguirà sent una ciutat líder en l'economia del futur, líder en innovació tecnològica, líder en talent propi i en atracció de talent i d'inversions productives i d'esdeveniments que ens consolidin definitivament com un motor de reactivació econòmica en sectors que són estratègics.
Tot i que no ha pogut assistir físicament per motius d'agenda, la vicepresidenta tercera d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha refermat el compromís amb la ciutat anfitriona.
Y el acuerdo que hoy firmamos consolida ese compromiso que todos tenemos por la continuidad del Mobile en Barcelona.
Organitzadors i institucions han mostrat, doncs, un missatge d'unitat i compromís amb Barcelona, ara ja sí podem dir la ciutat del Mobile.
Gràcies, Montse. Ara ens explicaves que el patronat d'avui no hi ha estat present físicament la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que avui té una altra cita bastant important a Europa. A les 3 de la tarda, d'aquí 3 quarts d'hora, a Brussel·les, es vota si serà o no la nova presidenta de l'Eurogrup.
També hi opten els ministres d'Economia de Luxemburg i d'Irlanda. Cap té encara els suports necessaris. L'Eurogrup és un dels òrgans que supervisarà el repartiment d'ajudes europees de la Covid-19 i és per això que els països del nord s'oposen a la candidatura espanyola.
Passen gairebé 2 minuts d'un quart de 3. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Primer dia amb mascaretes obligatòries a tot l'espai públic, encara que es pugui garantir el 1,5 metres de distància de seguretat.
La norma és per a tots els majors de 6 anys i incomplir-la pot suposar una multa de fins a 100 euros.
Es doblen els nous casos de Covid a Catalunya. Salut acaba d'informar de 482 nous contagis les últimes 24 hores.
I 46 són del Segrià, on de moment no ha augmentat els 15 brots actius. A Barcelona, on hi ha la meitat dels nous diagnòstics, el casal del Club de Polo ha tancat per un brot que afecta 3 monitors i 9 treballadors dels restaurants.
I ara us ho dèiem, el Mobile oficialitza la continuïtat a Barcelona fins al 2024, com a mínim.
Ho ha fet el patronat de la Fundació Mobile. El conseller general assegura que l'edició de l'any vinent està garantida la primera setmana de març o més endavant.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a la Moncloa, on a més d'aquesta votació que s'ha de fer a les 3 a Brussel·les per veure si Nadia Calviño, la ministra d'Economia, serà o no la nova presidenta de l'Eurogrup, també era notícia aquest matí el pla de reforç del sistema de ciència, tecnologia i innovació que ha presentat el mateix Pedro Sánchez. La presentació en aquest cas la cobria la nostra companya Mont Carvajal. Mont, com ha anat? Què ens en destaques d'aquest pla? Bon dia.
Bon dia, Ana. El president Pedro Sánchez ha presentat un pla de xoc per reforçar la ciència i la innovació basat en 17 mesures i 1.056 milions d'euros en ajudes directes per aquest any i el següent. Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciència, la investigació i l'educació són els pilars de la prosperitat de l'Espanya moderna, ha criticat la deixadesa en què diu ha estat sotmès els darrers 10 anys i ha destacat la importància que ha tingut en la pandèmia del coronavirus i en les que possiblement vindran.
La pandemia que acabamos de vivir ha sido la última evidencia de las renuncias en el pasado a la ciencia. España no puede seguir volviendo la espalda a la ciencia, a la innovación, a la investigación. Debemos apostar con contundencia por ellas. Si queremos estar preparados para futuras emergencias sanitarias, que vendrán, si queremos tomar medidas que aseguren la salud, el bienestar, la competitividad, la cohesión, la sostenibilidad, es decir, la prosperidad, tenemos que apostar por la ciencia.
El pla té tres eixos: enfortiment de la investigació, atracció de talent perquè els joves investigadors no marxin del país, impuls de la indústria i més de més i. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que tots els partits polítics donaran suport al pla.
Gràcies, Mont. Parlem d'economia, de les previsions que fan els economistes catalans. Atenció, el Col·legi d'Economistes no preveu poder parlar de recuperació fins a finals de 2022 o començaments de 2023, Anna.
Incertesa màxima dels experts del Col·legi d'Economistes de Catalunya a l'hora de fer previsions econòmiques i màxima prudència també. Si l'economia catalana se situarà en creixement negatiu menys del 7% aquest any i creixerà d'un 5% l'any vinent, els percentatges de recuperació haurien de ser espectaculars tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya per assolir nivells semblants abans de la pandèmia durant els propers trimestres, i no sembla que l'economia pugui recuperar-se de manera tan immediata. Així que la previsió és la d'esperar fins al 2022 o 2023 per constatar la recuperació. En aquest context d'incertesa, l'economista Modest Guinjoan demana a totes les administracions que facin el que calgui per fer front al cop devastador que ha rebut l'economia.
Doncs l'administració, en paraules molt simples, ha de fer el que calgui. El que calgui vol dir que no ha de reparar en despeses, no ha de reparar en inversions.
En la valoració que fa, dèiem que fa el Col·legi d'Economistes, no es descarta la necessitat de reajustaments salarials i tampoc de preus i marges per reflotar la situació.
Gràcies, Anna. Deixem l'economia i anem al Port de Tarragona, que aspira a reduir a zero la seva empremta de carboni el 2030. Avui ha presentat 23 objectius i 82 accions sostenibles per fer-ho possible. Ens ho amplien els companys de Radio Ciutat de Tarragona. Laura Rovira, bon dia, tot teu.
Bon dia. El Port de Tarragona ha presentat avui el nou Pla de Sostenibilitat Agenda 2030 per reduir el seu impacte ambiental en el territori. Aquest pla recull 23 objectius i 82 accions reunides en tres eixos d'acció principals: la sostenibilitat ambiental, el creixement sostenible i el compromís social. El president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruzet, ha assenyalat la importància d'aquest document perquè serveixi com a guia per crear una ciutat de petjada de carboni zero.
És un potent full de ruta pels pròxims anys. D'aquí que haguem volgut, intencionadament, fixar l'horitzó 2030, però després fixar-hi els horitzons anuals, de tal manera que, des del minut 1, ens posem a implantar allò que recull el Pla de Sostenibilitat.
Un dels punts més destacats d'aquesta agenda és la transició energètica per aconseguir la reducció final d'un 99% de les emissions de CO2 l'any 2030, a través principalment d'energia verda i de l'electrificació del moll de creuers.
Gràcies, Laura. I un altre punt ecològic: el moviment Fridays for Future demana a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que es replantegi el projecte de reforma de Bad Mercet. Cugat Mèdia, Martí González, bon dia, i en quin sentit?
Bon dia. L'entitat assenyala que aquesta és una proposta alternativa per ampliar igualment l'espai per a vianants del carrer mitjançant la transformació en plataforma única sense talar cap dels arbres. Però, segons remarquen, l'equip de govern no ha volgut escoltar aquesta opció i fins i tot ha amenaçat en una reunió de descartar el projecte i centrar-se en altres carrers si els veïns segueixen oposant-s'hi. Àngel Segura és membre de Fridays for Future Sant Cugat.
Al final vam decidir ja marxar d'aquella reunió, i els veïns van continuar, que després ens ho van fer arribar per mail, van continuar defensant exactament el mateix que nosaltres vam dir. I ens van donar moltes mostres de suport perquè va ser una completa vergonya com se'ns va tractar. Se'ns va tractar molt malament.
El grup considera que l'executiu té la intenció de preservar els privilegis dels cotxes. A més, demana que no es tali cap més arbre per remodelacions de carrers o per noves construccions.
I en clau de cultura i comunicació, parlem de la xarxa i de la retransmissió de l'acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19, que aquesta nit podreu seguir per ràdios i televisions locals. Serà a partir de les 10.
És un homenatge institucional que organitza el govern per a les víctimes, però també per a tota la ciutadania, per la pandèmia. La seva directora, Marta Ballarri, n'ha donat algun detall a la xarxa.
El que d'alguna manera hem volgut és fer extensiu, no?, aquest reconeixement a les persones que ens han deixat, però també a tots aquells que han estat essencials durant el procés dels difícils dies que hem viscut, tots els col·lectius que ens han ajudat a sortir-nos-en, i també a la pròpia ciutadania, que des de casa i de com ha pogut ha mirat de fer el trajecte més portable.
Doncs recordeu, a partir de les 10, a través de la vostra ràdio o televisió de proximitat, ara els esports. Bon dia, Eduard Cabré, què ens expliques?
Bon dia. Doncs l'Espanyol ja és matemàticament equip de segona divisió després de perdre ahir contra el Barça per 1-0. Feia 26 anys que els periquitos no baixaven de categoria. El president de l'Espanyol, Chen Yangsen, ha emès aquest matí un missatge a les xarxes socials en què es fa responsable i es disculpa pel descens. I alhora assegura que treballaran per tornar a primera el més aviat possible. L'escoltem. Estimada afició perica, la responsabilitat dels mals resultats esportius d'aquesta temporada és meva. Vull expressar les més sinceres disculpes cap a l'afició. Per això i des de l'autocrítica ens esforçarem per tornar l'equip a la màxima categoria del futbol, lloc que per història li pertoca.
I aquest matí a l'estadi de Cornellà al Prat han aparegut pancartes contra els jugadors de l'Espanyol després del descens a segona divisió. Una victòria, una derrota, de fet, de l'Espanyol d'ahir, que suposava la victòria del Barça, que ha deixat a l'equip de Quique Setién només un punt del Madrid, que demà rebrà l'Alavés. I avui torn pel Girona. Gastarà una de les darreres bales per mirar d'instal·lar-se en el play-off descens a primera divisió. Escoltem el tècnic Francisco.
Todo el mundo hace cábala, ¿no? Porque al final ves que está habiendo posibilidades, que sumando 4 partidos seguidos posiblemente te dé incluso para llegar a esa opción. Pero claro, es que estamos tantos equipos en esa pelea que hacer cábala normalmente no va a salir bien. Nosotros nos hemos centrado mucho en tomar el partido próximo como el más importante y a partir de ahí veremos qué pasa, dónde estamos puestos, dónde estamos clasificados.
El partit entre el Girona i l'Almeria començarà a 9:45 de la nit i aquest matí s'ha sabut que el tècnic xilè Manuel Pellegrini serà el nou entrenador del Betis la pròxima temporada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de 3:45. Fem una pausa, tornem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Aquestes ciutats, aquests racons, la nostra història, l'emoció, aquest silenci. La nostra gent t'està esperant.
Ara és el moment de gaudir de la costa i els paisatges de Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap fura, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7,5 milions de futurs.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Els claustres són uns espais tancats per definició, ja que el mateix nom prové del llatí claustrum, amb la mateixa arrel que el nostre verb clausurar o que l'adjectiu clos. Espai central d'edificis com monestirs o catedrals, el claustre acostuma a ser un oasi de tranquil·litat molt agradable encara avui dia. Però la seva natura de tancament pot portar confusió, perquè un claustre pot ser també un lloc on obrir-se a noves experiències. És el cas de la proposta en xarxa d'avui. Poesia al claustre és un cicle que tindrà lloc aquest mes de juliol al claustre de la Mercè de Girona, un centre cultural ubicat en un antic convent del segle XIV. L'Escola Municipal d'Humanitats de Girona és l'encarregada d'organitzar aquest programa de vetllades poètiques que ens convida a refrescar 3 nits d'estiu amb versos tan clàssics com contemporanis. La jornada inaugural, el dimecres 8 de juliol, va a càrrec de David Fernández i Lu Roy i du per títol La força incendiària de les paraules. Dimecres 15 de juliol és el torn de Joan Massot-Kleiner i Anna Godoy amb Poetes, elles tenen la paraula. I el 22 de juliol, Joan Isaac s'encarregarà de posar-hi el punt i final amb Paral·lelismes. Tots 3 dies a les 9 de la nit i de franc, tot i que cal inscriure-s'hi prèviament a través del correu emhu@ajgirona.cat. Poesia al claustre, 8, 15 i 22 de juliol, al claustre de la Mercè de Girona i també en streaming a través del canal de YouTube de Girona Cultura TV.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Es creu que si un 50% de la població la portés als espais públics, es reduiria aquesta tassa de contagiositat que nosaltres mirem amb un paràmetre que és la raó, que és quanta gent es pot contagiar una persona infectada, es baixaria per sota de 1, solo com que la meitat de la gent la portés, amb la qual si baixem la contagiositat per sota de 1, estaríem controlant l'epidèmia. De fet, és el que s'ha fet i el que ha funcionat.
És Judit Villar, doctora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Aquest matí explicava de manera molt gràfica a la xarxa la importància de la mascareta, que des d'avui ja és obligatòria a tot l'espai públic, encara que es pugui garantir el metre i mig de distància de seguretat. La norma és per tots els majors de 6 anys i incomplir-la pot suposar una multa de fins a 100 euros. És dijous 9 de juliol de 2020. Repassem altres titulars de la jornada, com aquest augment de nous casos de Covid a Catalunya. Salut acaba d'informar de 482 nous contagis les últimes 24 hores, és el doble que ahir, i també hi ha 5 morts, Anna Ruiz.
46 dels nous casos són del Segrià, on de moment no han augmentat els 15 brots actius. A Barcelona, on hi ha la meitat dels nous diagnòstics, el casal del Club de Polo ha tancat per un brot que afecta 3 monitors i 9 treballadors dels restaurants.
Els ajuntaments demanen beneficiar-se de la recaptació de les multes de Mossos i policia local per saltar-se el confinament.
Les cobrarà íntegrament el govern. Des de la xarxa, l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha explicat que en el seu cas parlen d'uns 700.000 euros en sancions i que dues de cada tres les ha posat la policia municipal.
El Mobile oficialitza la continuïtat a Barcelona fins al 2024 com a mínim.
Ho ha fet el patronat de la Fundació Mobile. El conseller general assegura que l'edició de l'any vinent està garantida la primera setmana de març o més endavant.
I el Col·legi d'Economistes de Catalunya no preveu una recuperació econòmica fins a finals de 2022 o començaments de 2023.
Asseguren que la incertesa és màxima i situen la caiguda de l'economia catalana en un 7% aquest 2020.
Pel que fa als esports, el president de l'Espanyol, Chen Yangseng, es fa responsable i es disculpa pel descens de l'equip a segona.
Afirma que treballaran per tornar a primera el més aviat possible. L'Espanyol va caure ahir matemàticament de categoria després de perdre el Camp Nou per 1-0.
En parlarem, ara ens aturem però per fer un cop d'ull a una altra informació que també és important, que és el temps que ens espera per les properes hores. Per conèixer el connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui allà hi tenim l'Estel Figueres. Estel, que ens expliques? Bon dia.
Hola, el dijous tenim aquests núvols mitjans i alts que ja ens deixen el cel entaranyirat a molts punts del territori. Són més compactes els núvols a l'extrem sud, on ja s'estan donant precipitacions disperses. De fet, puntualment aquestes quatre gotes poden anar acompanyades de fang. Per altra banda, a la tarda creixeran nuvolades amb força a punts del Pirineu i Prepirineu, que seran ruixats i xàfecs puntualment acompanyats de tempesta, calamars i fins i tot intensitat forta. També podran arribar de manera més feble i dispersa a d'altres punts de la depressió central. Per altra banda, tot això vindrà acompanyat per un ambient càlid que farà pujar la temperatura per sobre els 36 graus a punts del Pla de Lleida o també de la Vall de l'Ebre o també voltar els 30 graus amb una xàfega marcada a punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs en prenem bona nota. Gràcies, Estel. Fins demà. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, el primer dia de mascaretes obligatòries a tot l'espai públic, fins i tot quan es pot garantir el metre i mig de distància de seguretat. La norma apela a tots els ciutadans majors de 6 anys, amb l'excepció d'aquells que tenen problemes respiratoris. El text que ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat no concreta les excepcions, però sabem, pel que ha anat explicant la consellera Alba Vergés les últimes 48 hores, que es permet no portar-ne quan es fa esport o es va a la platja a banyar-se. Vegem com ha anat aquest primer dia. Ho fem connectant amb els companys de la Ràdio Municipal de Terrassa. Marta Mainer, bon dia. Com ha anat per aquí?
Bon dia. La majoria segueix la norma i veu amb bons ulls que es prenguin mesures més estrictes per combatre la malaltia, però sobretot per acabar amb la inconsciència de molts ciutadans. Per a moltes persones, la multa de 100 euros és el millor remei.
Sí, en realitat és perquè no es contagi la gent, ja està bé. Aquesta és la realitat. perquè ja tenim tanta informació que a vegades dubtes de tot, no?
Si el que és important no calia que ho prohibissin. Jo penso que és normal que es tingui que portar. Esclar, dius, quina part no has entès? L'has de portar o no? Bueno, encara en veig, eh? Vull dir que la porten a la barbeta o estan corrent i com que fan esport, representa, poden tirar el que tinguin que tirar més lliurement. O sigui, no ho entenc.
I es veu que la gent que no ho ha passat no sap el problema que n'hi ha. Jo penso que està molt bé.
La detecció de diversos brots i l'increment de nous casos corresponents a persones asimptomàtiques ha obligat la Generalitat a reforçar les condicions d'ús de les mesures de protecció i específicament l'ús de la mascareta. Amb aquesta previsió més restrictiva es pretén minimitzar el risc de transmissió comunitària del virus.
Gràcies, Marta. Des de Terrassa, la sanció prevista per no portar mascareta a l'espai públic és de 100 euros. La poden imposar tant els Mossos d'Esquadra com les policies locals, com ja va passar amb els que saltaven el confinament. Per això, alguns ajuntaments han començat a demanar anar mitges amb els ingressos, que, llevat del cas de Barcelona, recapta només el govern.
Una de les peticions la fa l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, i són declaracions a la xarxa.
No hi ha aquesta voluntat de recaptatòria, però sí que pot ser una via d'ingressos importants, perquè sí que és veritat que els ajuntaments en general estem dedicant moltíssims recursos que no estaven previstos a contenir els impactes negatius de la Covid a les nostres ciutats, des d'una perspectiva social i econòmica especialment.
A Sant Boi la policia local va posar 1.200 sancions durant el confinament i els Mossos 700. En euros suposarien uns 700.000.
Deixem les multes i parlem de les dades mèdiques d'aquests nous diagnòstics que hi ha hagut les últimes hores. Són gairebé 500 a tot el país, segons acaba d'informar el Departament de Salut. És el doble que ahir.
Concretament són 482 nous contagis en 24 hores. També 5 nous morts. 46 dels nous casos són del Segrià, on de moment no han augmentat els 15 brots actius. La meitat dels casos nous són de la ciutat de Barcelona. A la capital se n'han detectat 212. Aquest matí s'ha tancat el casal del Club de Polo. S'ha tancat per un brot que afecta 3 monitors i 9 treballadors dels restaurants. Això mentre a Cassà de la Selva un nen del casal del Club de Tenis ha donat positiu. Allà s'han aïllat una dotzena de persones, tots membres del grup de convivència de l'infant, però no s'ha tancat la instal·lació. Hi ha dos brots més a Xerta i Camarles, al Baix Ebre, amb origen al claustre de professors de l'Institut del Perelló, i un altre a Tarragona, amb 5 positius en una mateixa família.
Doncs anem tot seguit al Segrià per veure com evoluciona allà la contenció del virus. Recordem que aquella comarca està confinada perimetralment des de dissabte. Connectem amb els companys d'Emunt FM. Pere Gilar, bon dia. Quina és l'última hora sobre el terreny?
Bon dia, Anna. Les persones ingressades per Covid-19 als hospitals de la regió sanitària de Lleida s'han elevat aquest dijous a 82, 8 més que ahir. La majoria es concentren a l'Hospital Arnau de Vilanova, que ja té plena la primera planta, i a la segona només hi queden lliures la meitat dels llits. La delegada de Comissions Obreres a l'hospital, Amparo Loren, ha assegurat aquest matí a la xarxa que els preocupa la manca de personal.
Falta personal. Això sí que és preocupant, perquè imagina't que no podem obrir una ala per no tenir personal. Evidentment que vinguin. El que sí que demanem des de Comissions Obreres que vinguin amb bones condicions laborals i bona contractació, que no se'ns utilitzi, perquè l'última brot, bueno, el brot que vam tenir, que va acabar el juny ara, va donar la sensació de que no es necessiten i no s'utilitzen.
Paral·lelament, fora de l'hospital, creix la indignació pel confinament perimetral de la comarca. Aquest vespre, la plataforma del casc històric Som Veïns ha convocat una manifestació arran dels rumors que apunten al confinament domiciliari del Segrià. Serà a les 8 a Plaça Catalunya.
Gràcies, Pere. Doncs la seguirem segur. Mentrestant, aquest dijous també ens hem d'ocupar del ple que segueix al Parlament de Catalunya, avui amb el debat de diverses mocions relacionades amb la Covid-19. N'ha estat pendent tot el matí el Jordi Casino. Jordi, què ens en destaques? Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs sí, prop de 5 hores de debat de mocions, la majoria, com deia, centrades en com millorar les polítiques per fer front a la Covid-19 en matèria sanitària o matèria d'habitatge o de suport també al món local. Els partits de l'oposició han criticat la gestió i reclamat més recursos a l'executiu català i els partits de govern han reclamat més diners a la Moncloa. Escolteu la diputada dels Comuns, Marta Ribas, la socialista Assumpta Escarp i la republicana Gemma Espigares.
Si la mascareta ajuda, benvinguda sigui, però la mascareta no tapa el desgovern. La mascareta ni tapa la manca de rastrejadors, ni tapa la manca de secretari de Salut Pública, ni tapa la manca d'inspecció de treball, ni tapa la manca de coordinació entre els dos socis de govern.
S'ha confinat després de negar-ho per 3 vegades.
També l'endemà que la consellera anunciés ahir que es crea la unitat de seguiment de la Covid, que a mi em va generar una certa confusió, perquè no sé si només és pel Segrià, si és en general, i tampoc acabo d'entendre què hem fet durant aquests 5 mesos.
No hagués estat el mateix si haguéssim tingut un sistema universal i amb un sistema públic fort. Malgrat això, malgrat el sistema heredat, la resposta ha estat de reorganitzar l'atenció primària i hospitalària de dalt a baix, de multiplicar els llits.
La Cambra Catalana també ha debatut una moció sobre el balanç i les perspectives per l'autogovern després de l'estat d'alarma. Junts per Catalunya ha demanat reprendre el camí cap a la independència i Esquerra la taula de diàleg enmig de les crítiques de Ciutadans, el PSC i el Partit Popular.
Gràcies, Jordi. Les mocions es votaran aquesta tarda i per demà queden les propostes de resolució sorgides del ple monogràfic sobre la gestió de les residències durant la crisi sanitària. De residències, avui un apunt. Els preparatius que estan fent a Abrera per rebre nous usuaris que cobreixin les places disponibles. Connectem amb Ràdio Abrera. Anabel Gómez, bon dia. Ens ho amplia, si us plau.
Bon dia. La residència de la gent gran Canigó d'Abrera està treballant conjuntament amb l'Ajuntament i el cap del municipi per poder ampliar el nombre de residents. Actualment estan ocupades 55 de les 79 places disponibles. Jesús Narro és l'alcalde d'Abrera.
L'estem preparant, estem treballant conjuntament amb la direcció del centre i amb el centre d'assistència primària per tal de fer un full de ruta que, com a objectiu final, contempli la incorporació de noves usuàries i usuaris dintre d'aquesta residència que ja té la categoria de semàfor verd. O sigui, ara mateix tenim 55 residents i residentes i tenim places per 79 persones. Nosaltres el que volem és destinar amb l'ús social aquesta residència des de la màxima garantia i de la màxima prevenció.
A Abrera, des de l'inici de la pandèmia, s'han registrat un total de 113 casos positius i 16 víctimes mortals. D'aquestes, malauradament 13, es van registrar a la residència de la gent gran del municipi.
Crònica de Ràdio Abrera, gràcies, Anabel. Més coses, avui s'ha oficialitzat, us ho dèiem en titulars, la continuïtat del Mobile World Congress a Barcelona fins al 2024 com a mínim. Ho ha fet el patronat de la Fundació Mobile World Capital. Seguint aquest patronat i teníem a la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, com ha anat? Bon dia.
Bon dia. Amb la signatura d'avui el Mobile World Congress ja és al sac i ben lligat i per un període superior fins al 2024. Els organitzadors ja treballen en l'edició del 2021 que, com ha dit el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, tindrà un format híbrid.
Serà un nou model de congrés on segurament podrem dir que hi tenim més assistents que mai, perquè també combinarà l'element telemàtic en una nova forma d'entendre el que ha de ser un congrés d'aquesta manera.
L'alcaldessa de Colau ha insistit en la bona notícia per una ciutat que ha de ser clau, ha dit, en la recuperació econòmica.
Barcelona, estic convençuda, seguirà sent una ciutat líder en l'economia del futur, líder en innovació tecnològica, líder en talent propi i en atracció de talent i d'inversions productives i d'esdeveniments que ens consolidin definitivament com un motor de reactivació econòmica en sectors que són estratègics.
Tot i que no ha pogut assistir físicament per motius d'agenda, la vicepresidenta tercera d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha refermat telemàticament el compromís amb la ciutat anfitriona.
Y el acuerdo que hoy firmamos consolida ese compromiso que todos tenemos por la continuidad del Mobile en Barcelona.
Organitzadors i institucions han mostrat, doncs, un missatge d'unitat i de compromís amb Barcelona, ara sí, la ciutat del Mobile.
Gràcies, Montse. El patronat d'avui, ara ens ho explicaves, no hi ha estat present físicament la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que té una altra cita important a Europa. A les 3 de la tarda, d'aquí a un quart d'hora, a Brussel·les es vota si serà o no la nova presidenta de l'Eurogrup.
També hi opten els ministres d'Economia de Luxemburg i d'Irlanda. Cap té encara els suports necessaris. L'Eurogrup és un dels òrgans que supervisarà el repartiment d'ajudes europees per a la Covid-19 i per això els països del nord s'oposen a la candidatura espanyola.
Doncs, a més de la votació per la presidència de l'Eurogrup, aquest dijous la Moncloa també és notícia pel pla de reforç del sistema de ciència, tecnologia i innovació que ha presentat el mateix Pedro Sánchez. La presentació la cobria la nostra companya Mont Carvajal. Mont, com ha anat? Què ens en destaques? Bon dia.
Bon dia, Anna. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla de xoc per reforçar la ciència i la innovació basat en 17 mesures i 1.056 milions d'euros en ajudes directes per aquest any i el següent. Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciència, la investigació i l'educació són els pilars de la prosperitat de l'Espanya moderna, ha criticat la deixadesa en què diu ha estat sotmès els darrers 10 anys i ha destacat la importància de la ciència en la pandèmia del coronavirus i en les que possiblement vindran.
La pandemia que acabamos de vivir ha sido la última evidencia de las renuncias en el pasado a la ciencia. España no puede seguir volviendo la espalda a la ciencia, a la innovación, a la investigación. Debemos apostar con contundencia por ellas. Si queremos estar preparados para futuras emergencias sanitarias, que vendrán, si queremos tomar medidas que aseguren la salud, el bienestar, la competitividad, la cohesión, la sostenibilidad, es decir, la prosperidad, tenemos que apostar por la ciencia.
El pla té tres eixos: enfortiment de la investigació, atracció de talent perquè els joves investigadors no marxin del país i impuls de la indústria I+D+I. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que tots els partits polítics donaran suport al pla.
Gràcies, Mon. I encara un apunt econòmic també destacat avui són aquestes previsions del Col·legi d'Economistes, que, atenció, no preveu poder parlar de recuperació fins a finals de 2022 o començaments de 2023, Anna Ruiz.
Sí, els percentatges de recuperació haurien de ser tan espectaculars tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya per assolir nivells semblants abans de la pandèmia durant els propers trimestres, i no sembla que l'economia pugui recuperar-se de manera tan immediata. Així que la previsió és la d'esperar fins al 2022 o 2023 per constatar signes de recuperació. En aquest context d'incertesa, l'economista Modest Guinjoan demana a totes les administracions que facin el que calgui per fer front al cop devastador que ha rebut l'economia.
Doncs l'administració, en paraules molt simples, ha de fer el que calgui. El que calgui vol dir que no ha de reparar en despeses, no ha de reparar en inversions.
En la valoració que fa el Col·legi d'Economistes de Catalunya no es descarta la necessitat de reajustaments salarials, però també de preus i marges per reflotar la situació.
Passant dos minuts del punt de 3:15, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Primer dia amb mascaretes obligatòries a tot l'espai públic, encara que es pugui garantir el 1.5 metres de distància de seguretat.
La norma és per a tots els majors de 6 anys i incomplint-la pot suposar una multa de fins a 100 euros.
Mentrestant, es doblen els nous casos de Covid a Catalunya. Salut acaba d'informar de 482 nous contagis les últimes 24 hores.
46 són del Segrià, on de moment no han augmentat els 15 brots actius. A Barcelona, on hi ha la meitat dels nous diagnòstics, el casal del Club de Polo ha tancat per un brot que afecta 3 monitors i 9 treballadors dels restaurants.
I ara ho dèiem, el Mobile oficialitza la continuïtat a Barcelona fins al 2024 com a mínim.
Ho ha fet el patronat de la Fundació Mobile. El conseller general assegura que l'edició de l'any vinent està garantida la primera setmana de març o més endavant.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb els primers turistes estrangers que han arribat a la Garrotxa, bàsicament turisme de natura. Ens fan la crònica des d'Olot Televisió. Natàlia Moreno, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. A la Garrotxa són moltes les persones que visiten la comarca durant l'estiu. Segons Turisme Garrotxa, aquests primers dies de juliol l'ocupació vol del 35%, però no serà fins a la segona quinzena del mes que l'ocupació augmentarà fins al 65%. Tot i que aquest any bona part dels visitants són de comarques properes o de la resta de Catalunya, també n'hi ha que, aprofitant l'obertura de fronteres, han decidit aterrar a la Garrotxa. Ens ho expliquen Aneke Heps i Harry Sterk, turistes vinguts des d'Holanda.
Nosotros conocemos la Garrotxa un poquito, hemos estado aquí varias veces.
El año pasado sí. También, entonces conocemos aquí y sí,
nos gusta mucho. Y con COVID o sin COVID venimos.
Al municipi de Les Preses, on travessa de punta a punta la Via Verda o l'antic Carrilet, han vist com aquests últims dies han augmentat el nombre de visitants.
Gràcies, Natàlia, des d'Olot Televisió. I en clau de visitants interns proliferen les campanyes per atreure'ls a aquestes vacances. A Tàrrega, per exemple, acaben de posar en marxa la iniciativa Viu l'Estiu Targarinament. Ràdio Tàrrega, Vanessa Leiva, bon dia. Ens en dones més detalls, si us plau.
Bon dia. L'Associació de Comerços i Serveis de Tàrrega, Foment Tàrrega, ha presentat avui la campanya per aquest estiu 2020 que té per objectiu incentivar la ciutadania a dur a terme les seves compres a la ciutat. Així, la campanya Viu l'Estiu Targarinament proposa realitzar una ruta pels diferents establiments de la ciutat amb l'objectiu d'aconseguir els segells necessaris per participar en el sorteig setmanal de 500 euros. Parlem amb Begoña Galzeran, membre de Foment Tàrrega.
El que volem transmetre és que es pot fer de tot i s'ha de viure aquí l'estiu. Llavors s'ha de fer una ruta targarinament, ¿vale?, on l'han dividit en menja targarinament, equipa't targarinament, abasteix-te targarinament, cuida't targarinament. Llavors el propi targarí o la gent que vingui a Tàrrega a visitar-nos pues, haurà d'anar fent una ruta. Quan aconseguissin els quatre gomets, pues, amb aquesta butlleta la ficaran a la bústia i cada setmana pues, repartirem 500 euros.
Per tant, durant aquesta campanya es repartiran un total de 4.500 euros en premis que revertiran directament entre els mateixos establiments associats.
Gràcies, Vanessa. Més coses a Sant Cugat del Vallès. Una empresa plantarà 1.500 metres quadrats de cànnabis medicinal a la demarcació de Barcelona. A Cugat ja tenen tota la informació. Martí González, bon dia. Ens l'explica, si us plau.
Bon dia. Cannabedics Labs, empresa amb seu a Sant Cugat, té la intenció de plantar uns 1.500 metres quadrats de cannabis per a ús medicinal en un hivernacle hidropònic a la demarcació de Barcelona. Tot i que encara ha d'aconseguir les llicències que li permetin el cultiu, l'empresa estima que la capacitat productiva serà uns 1.500 quilos a l'any a partir de 2021. Més enllà d'esperar els permisos, l'empresa també és conscient que la llei espanyola permet aquest tipus de produccions de cannabis, el cultiu i processar el producte, però no comercialitzar-lo. Escoltem Luis Comas, CEO i cofundador de Cannabedics Labs.
La intenció de nuestro proyecto es establecerse ahora, sacar todas las autorizaciones que sean necesarias y consolidarse como un productor de la industria farmacéutica en lo que se refiere a principios activos derivados del cannabis, consolidarnos de cara al mercado europeo precisamente para cuando el mercado nacional de ese paso permita o regule ese tipo de principios activos.
Cannamedics Labs, de fet, tenia la intenció de cultivar cannabis en unes parcel·les del municipi per motius tècnics i logístics, explicant finalment no ho farà. Ara busca una ubicació d'aquest futur cultiu dins de la demarcació de Barcelona.
Gràcies, Martí, des de Cugat Mèdia. I en clau de cultura i comunicació, avui parlem de la xarxa i de la retransmissió de l'acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19 que aquesta nit podreu seguir per ràdios i televisions locals. Serà a partir de les 10.
És un homenatge institucional que organitza el govern per a les víctimes, però també per tota la ciutadania per la pandèmia. La seva directora, Marta Ballarri, n'ha donat algun detall a la xarxa.
El que d'alguna manera hem volgut és fer extensiu, no?, aquest reconeixement a les persones que ens han deixat, però també a tots aquells que han estat essencials durant el procés dels difícils dies que he viscut, tots els col·lectius que ens han ajudat a sortir-nos-en, i també a la pròpia ciutadania, que des de casa i com ha pogut ha mirat de fer el trajecte més portable.
Doncs recordeu, a partir de les 10 de la nit, a la vostra ràdio o televisió de proximitat. Ara i aquí, però, els esports. Comencem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de futbol perquè l'Espanyol ja és matemàticament equip de segona divisió després de perdre contra el Barça per 1-0. Feia 26 anys que els periquitos no baixaven de categoria. El president de l'Espanyol, Chen Yanseng, ha emès aquest matí un missatge a les xarxes socials en què es fa responsable i es disculpa pel descens i alhora assegura que treballaran per tornar l'equip a primera divisió el més aviat possible. L'escoltem.
Chingaido Xibangyazeng Dajazhu, 对本赛季球队不佳的竞技成绩。
Estimada afició perica, la responsabilitat dels mals resultats esportius d'aquesta temporada és meva. Vull expressar les més sinceres disculpes cap a l'afició. Per això, i des de l'autocrítica, ens esforçarem per tornar l'equip a la màxima categoria del futbol, lloc que per història li pertoca. I aquest matí a l'estadi de Cornellà al Prat han aparegut pancartes contra els jugadors de l'Espanyol després del descens a segona divisió. Un descens que es va produir ahir a la nit al Camp Nou per la victòria del Barça per 1-0 i que deixa l'equip de Quique Setién a només un punt del Real Madrid, que demà rebrà l'Alavés. També en futbol, el Girona rep aquesta nit l'Almeria en un duel directe per fer-se amb una de les places del playoff d'ascens a primera divisió. Els de Francisco s'enfronten a un rival directe. L'equip andalús està situat un lloc per sobre i té 4 punts més. Escoltem el tècnic del Girona, Francisco.
Todo el mundo hace cábalas, ¿no? Porque al final ves que está viendo posibilidades, que sumando 4 partidos seguidos posiblemente te dé incluso para llegar a esa opción. Pero claro, es que estamos tantos equipos en esa pelea que hacer cábalas normalmente no va a salir bien. Nosotros no hemos centrado mucho en tomar el partido próximo como el más importante y a partir de ahí veremos qué pasa, dónde estamos puestos, dónde estamos clasificados.
El partit entre el Girona i l'Almeria començarà a 9:45 de la nit. I aquest matí s'ha sabut que el tècnic xilè Manuel Pellegrini serà l'entrenador del Betis la pròxima temporada. I la Federació Espanyola de Tenis de Taula està treballant per planificar de la millor manera possible la propera temporada, que serà atípica. La superdivisió masculina començarà més tard del que és habitual i el format de la competició serà radicalment diferent, ja que hi haurà 2 grups de 7 equips i baixaran 4 equips. Des de Ràdio Escala ens ho explica Ivan García.
La primera notícia que ens ha avançat el Club Tenis Taula Serra Escala de la Superdivisió Masculina és que l'ens federatiu hauria planificat 2 calendaris amb dates d'inici diferents. Un començaria l'octubre i l'altre el gener. David González, delegat del Serra Escala.
I el 30 d'agost serà ja l'últim dia que decidiran si es juga a l'octubre o es juga al gener. A l'hora de mirar de contactar algú més, com que no sabem com començarem ni amb totes aquestes condicions que hi hauran, doncs clar, és difícil de poder valorar i arribar a un acord amb algú altre.
L'objectiu de l'equip escalenc és quedar entre els 4 primers classificats per evitar disputar les fases de promoció de descens que les jugarien els 2 pitjors equips de cada grup.
I en bàsquet, l'Unirona completa la plantilla per a la pròxima temporada amb la pivot lituana Gerde Labukiene, que fins ara jugava a Polònia. I també en bàsquet, el Barça ha confirmat el fitxatge del base Nick Calates, el nord-americà amb passaport grec, que arriba des de Panathinaikos amb 31 anys i signarà per 3 temporades. I el Badalona, el Joventut de Badalona, ha anunciat també que el segon entrenador de l'equip serà José Ángel Samaniego. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de les 3. Ho deixem aquí, tornarem demà. Gràcies per la confiança i ara sí, molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 2. Gràcies a les teves donacions, aquesta cançó i la vida de moltes persones ja comença a sonar bé. Segueix mullant-te per l'esclerosi múltiple i fem que soni molt millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
la xarxa de comunicació local.